per aprofundir en la bellesa precisa i immutable de la natura, petites meravelles. Avui,
la papallona. Quin insecte més fascinant. Paradigma de bellesa, saviesa i màgia. Delicada, elegant, acrobàtica. Es fa estimar, de nit i de dia. Un artròpode d'èxit evolutiu, tan antic com el dinosaure. Un lepidòpter de metamorfosi apassionant, inspiradora de grans i petits. Els camps de concentració, per exemple, va ser símbol de llibertat. Un ou que esdevé eruga passa a crisàlida i s'acaba convertint en papallona. I vola amb dues gràcils ales membranoses recobertes d'escates vellutades i amb un polsim diví, dibuixades i acolorides de mil i una formes i estils. La fràgil papallona, d'ulls compostos i antenes amb receptors olfactius hipersensibles. El mascle localitza la femella a quilòmetres de distància, capaç de viatjar-ne més de 5.000. I amb una espiritrompa xucla el nèctar floral, essència de polinització i equilibri d'ecosistema, gràcies a aquelles 6 potetes tan primes que l'ajuden a mantenir l'equilibri damunt les flors. La papallona, d'efecte planetari, generosa, misteriosa, quina petita meravella. Antoni Joan Arrizabalaga és biòleg, director del Museu de Ciències Naturals de Granollers, especialitzat en ecologia, en l'ecologia dels mamífers i de les papallones. Antoni Joan, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit.
Què et va fascinar fins al punt de dedicar-t'hi professionalment?
Aviam, jo ja des de petit sempre he tingut una afició molt gran a remenar les bestioles. Al final vaig ser biologia i m'he dedicat bàsicament a treballar amb fauna. Les papallones, evidentment, en el moment que tu t'hi poses, és un món tan apassionant, per una banda per l'ecologia complexa que tenen i per l'altra per la bellesa que tenen, que evidentment és molt inspiradora.
Què veus estudiant una papallona?
Per una banda veus la fragilitat dels sistemes naturals, com canvien, com les alteracions de les bèsties que hi viuen, a les plantes, és com un efecte molt ràpid. I això, bueno, això és una de les coses que nosaltres mirem d'estudiar cada dia, amb centenars de voluntaris que tenim a tota Europa, que segueixen les papallones setmanalment, que mirem d'enregistrar com les seves poblacions varien i com podem millorar la seva situació i la situació, evidentment, del planeta, no?
Què és el més preocupant ara per ara?
La pèrdua de moltes poblacions de papallones i la pèrdua fins i tot d'algunes espècies.
Per què?
Per què? És complicat de dir, però és una combinació entre l'ús que fem de la Terra, com han canviat els usos els últims anys, bàsicament alterats per un sistema agrícola que ha evolucionat moltíssim, que ens pensem que l'agricultura sempre ha estat igual i no té res. Bueno, és potser la revolució més gran que s'ha fet de canvi a Europa en quant al sistema agrícola i ramader. I després, evidentment, també efectes ja molt més generals, com poden ser doncs, l'augment de la temperatura de la Terra, amb el canvi, aquesta cosa que parlem sempre del canvi climàtic.
Mm-hmm. La papallona forma part del segon grup d'insectes amb més espècies del planeta. Què és el més important per destacar sobre la papallona?
Jo crec que, com a insecte, la seva bellesa. No sé per què, els insectes els veiem amb certa recança, com amb cert fàstic fins i tot, molts d'ells, i en canvi la papallona no. Si mateixa ja ens crea una sensació de benestar quan la mires, de fer una cosa tan bonica, no? Ja des de petits doncs, ens fan gràcia, no?, les papallones. Sempre les hem buscat, sempre les hem mirat, les hem admirat.
N'hi ha que les cacen.
Sí, n'hi ha que les cacen. Jo també ho he fet, punxar-les amb una agulla i preparar-les amb una capsa entomològica, tot això també. Avui dia estudiem les papallones sense pràcticament no emprenyar-les, mirant de no capturar, identificar només visualment l'espècie, i el que es fa bàsicament és anotar les observacions. Tenim eines com la fotografia que han avançat moltíssim i que ens permeten capturar a l'instant la papallona i no necessitem tenir-la en una capsa.
Per tant, aquell estri anomenat caça papallones ja no és tan habitual.
No, nosaltres l'utilitzem perquè nosaltres fem l'observació de papallones setmanalment, fem els itineraris on fem les estadístiques dels papallones que estan presents, quantes espècies hi ha i quants individus de cada espècie hi trobem. I, evidentment, hi ha papallones que en vol són difícils d'identificar, i llavors normalment el que s'ha de dir és el que fa és aturar-la, mirar-la i deixar-la anar. Però s'utilitza, el cas de papallones s'utilitza.
És cert que les trobem a tot arreu, boscos, prats, muntanyes, platges, terra baixa...
Sí, sí, papallones en tenim en el nostre país, en tenim des de la costa fins als cims del Pirineu. A cada altitud tenim les papallones típiques d'aquestes zones. Evidentment, les zones més riques en papallones són les zones de muntanya mitjana, amb grans espais de prats oberts, que avui dia han desaparegut molts d'ells perquè la ramaderia extensiva s'ha anat perdent en el nostre país, però tenim papallones, sí, sí, a tots aquests hàbitats.
Uh-huh. I és veritat que si els hi agafes les ales i els hi toques el polsim, després ja no poden volar més?
No, això no és veritat. Aviam, la papallona, evidentment, és un animal molt delicat. Si l'has d'agafar amb les mans, l'has de tractar amb molta solidaritat, no la pots apretar. No. La papallona, en el moment que fa la crisàlida, el fet que va a la metamorfosi, l'individu adult ja no pot créixer. Ja és definitivament aquell, amb totes les estructures que té, les seves potes, les seves ales. Si se li trenca qualsevol part, ja no es pot refer. Però les papallones, durant el període que són papallones, es van desgastant elles mateixes perquè es barallen amb altres papallones, perquè el vent les empeny contra les branques dels arbres o contra l'herba i es van trencant, i arriben a estar a vegades molt, molt deteriorades i continuen volant. Per exemple, les papallones que fan grans migracions, tu has parlat a la introducció, no?, de migracions de milers de quilòmetres, que les papallones fan ajudades pels corrents dels vents atmosfèrics, doncs aquestes papallones, quan surten del lloc d'origen, estan molt, molt senceres, però quan arriben al lloc d'arribada normalment arriben bastant fetes molt bé, però elles continuen volant. El fet de que perdin les escates, que és aquest polsim que tu dius, perquè són escates de les ales, no els hi suposa perdre la capacitat de volar.
I, Antoni, què és això de l'efecte papallona? Per què no l'efecte oreneta o l'efecte pardal?
Ah, no ho sé, perquè li van dir l'efecte papallona, no en tinc ni idea. Però podia haver estat l'efecte pardal, evidentment, o l'efecte formiga, vull dir que no té
més. Ens ho diu Antoni Joan Arrizabalaga, biòleg i director del Museu de Ciències Naturals de Granollers, especialitzat en l'ecologia dels mamífers i de les papallones. Antoni Joan, no sé si vols aprofitar per enviar algun missatge als oients de la nit dels ignorants.
Home, doncs mira, jo cada setmana surto a observar papallones i em trobo moltes persones que caminen per la muntanya, però avui dia s'ha posat molt de moda això de caminar en bicicleta, i molts em pregunten... Què fas? I jo els dic, estic mirant papallones. I la gent em sol contestar que no n'ha vist cap. I dic, és que no mireu. I llavors, jo, l'única cosa que se m'ha acut aquí és dir a la gent que quan vagi a la muntanya, sisplau, observi, que deixi de parlar de... Que si va en companyia, no parlin dels seus problemes de ciutat o de casa, que parlin del que estan veient. Disfrutin del medi en el qual es mouen. Aprenguin.
Antoni, Joan, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquestes hores i per la feina que feu.
Gràcies a vosaltres i bona nit.